Sóller viu avui la festa més esperada de l'any. El Firó, bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Es calcula que més de 8.000 persones viuen la celebració que commemora la victòria del poble davant els sarraïns al 1561 al Port de Sóller i a la nostra companya Clàudia Mallia. Clàudia, bon vespre. Han aconseguit entrar els corsaris ja a la vall?
Bon vespre, així és. Els corsaris ja han desembarcat al port de Sóller, on s'han vist les cares amb els cristians. Després de dues primeres batalles, ara ja són de camí cap al poble. Unes primeres batalles que han aplegat molts visitants, molts càntics i molta pólvora també. Els sollerics i solleriques planten així cara als sarraïns en una festa que ens diuen viuen a flor de pell.
Cada any és millor.
És una locura tot
l'any aquest dia.
La veritat que molta il·lusió, perquè una tàctica sollerica i jo, que precisament que som cosidores fa 9 anys, doncs la visc amb molta il·lusió, molt sentiment. La veritat que és una cosa que ja naixem amb aquest sentiment, és una cosa molt grossa.
Gràcies, Clàudia. Connectarem de nou amb tu quan faltin 10 minuts per les 8. És dilluns, dia 11 de maig, dia en què havia de concloure la repatriació dels passatgers del creuer afectat per l'antivirus amb el darrer vol cap als Països Baixos, però acabant de saber que el creuer tornarà a atracar. Està atracant en aquests moments al port de Granadilla, Tenerife. Victòria Morell, pel mal temps, bon vespre.
Bon vespre. Així ho ha recomanat Capitania Marítima pel fort vent que bufa. Això quan han conegut avui dos nous casos positius, una francesa i un estadounidenc, que anaven amb l'ondius. Els 14 espanyols que hi viatjaven romanen en bon estat a l'espera de conèixer els resultats de les PCRs. Hauran de guardar una quarantena de 42 dies.
Tot d'una serem en directe al port de Tenerife per saber com va aquest operatiu. Mentrestant, Balear reitera que el risc de contagi l'arxipèlag és molt baix. Així ho ha conclòs el Comitè de Malalties Infeccioses de Balears, reunit avui Manuela García, la consellera de Salut.
El mensaje que hay que dar a los ciudadanos es absolutamente de tranquilidad. El riesgo de que aparezca algún caso aquí en Baleares es muy bajo.
I l'Ajuntament de Palma confirma que de les 200 persones que tenia censades a l'antiga presó, només n'hi queden la meitat, 101.
El procediment per desallotjar aquestes persones i recuperar els terrenys municipals on es preveu construir una rotonda continua. Cort ja els ha notificat en persona que aquesta setmana és la darrera per abandonar les instal·lacions municipals de manera voluntària. Si no ho fan, a final de mes s'iniciarà el procediment judicial.
I la filla de la dona assassinada a la colònia de Sant Jordi l'any 2024 assegura que la mare li va telefonar quan el seu exgendre l'estava agredint a la finca on vivien.
Tant ella com les persones que hi havia al seu voltant han detallat que l'exsogre de l'acusat llançava crits de pànic i de dolor. Així ho han explicat en la segona sessió del judici amb jurat que se celebra l'audiència provincial.
El Consell d'Eivissa i els 5 ajuntaments de l'illa es coordinaran per evitar que les caravanes estiguin en indrets no autoritzats.
També que es traslladin d'un municipi a l'altre per evitar sancions. S'unificaran criteris per interposar multes i compartir informació. Ho ha explicat el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
Hi haurà un sistema digital d'intercanvi d'informació, de manera que tots els ajuntaments coneguen quines són les caravanes que s'han mogut d'un domicili a l'altre.
Declaracions al Consell d'Alcaldes en què Marí ha avançat que la posada en marxa del pla pilot per al trasllat de residus de les Pitiuses a la planta de Sonreus és imminent.
I en els esports, el Mallorca comença avui una setmana clau per la permanència a la primera divisió. Miqui Tous, bon vespre.
Bon vespre. El conjunt vermell afronta una setmana en dos partits i el 2 a domicili. El Mallorca visitarà dimecres el camp del Getafe i diumenge jugarà al Ciutat de València contra el Llevant. L'equip mallorquí afrontarà aquest tram decisiu a dos punts de la zona de descens que ara marca l'Alavés. Samu Costa, per sanció, serà baixa contra el Getafe. I la jornada 35, que primera divisió, es tanca avui a les 9 del vespre amb el partit que disputarà el Girona, rival directe del Mallorca, al camp del Rayo Vallecano, i l'Illes Balears Palma Futsal ja ha tornat d'Itàlia després de caure ahir a la final de la Champions contra l'Sporting de Portugal per 2-0. Ara el Palma haurà de guanyar la Lliga si vol participar la temporada que ve a la Champions per 5è any consecutiu.
I en 70 setmanes, sàpiguen si s'esperen canvis pel que fa al temps a curt termini. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre.
No s'esperen canvis gaire significatius. De fet, hem encetat la setmana amb un temps molt tranquil. Hem arribat, de fet, a superar els 27 graus en alguns punts del nord de Mallorca, per tant, un ambient bastant suau. Hem vist bastant el sol i continuarem amb sol aquestes pròximes hores, però amb alguns matisos. Vista demà, poden arribar alguns intervals de núvols mitjans i alts, que per moments poden ser espessos, principalment cap a les hores centrals del dia. De fet, no descartam que es pugui arribar a escapar qualque gota. En tot cas, serien fenòmens poc importants. I quant a la temperatura, tampoc canviarà gaire. Màximes que tornaran a superar els 25 graus, preferentment a la meitat nord de cada una de les illes, perquè tindrem vent de llevaig. No serà un vent gaire intens, però bufarà entre fluix i moderat i farà que les costes sud també tinguem la mà una miqueta més moguda amb àrees de maror.
Gràcies, Dani. Joan Jiménez és el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. Ho acabant de dir, el creuer afectat per l'antivirus que tenia previst partir a les 7 de l'hora baixa cap al port de Rotterdam des de Granadilla, Tenerife, amb només la tripulació on havia de ser desinfectat i sometre's els mateixos als controls a la resta de països, ha tornat a atracar al port de Tenerife per fort vents. Així ho ha anunciat Capitania Marítima, que ha donat aquesta recomanació pel mal temps. Al port de Tenerife hi ha Joan Guirado. Joan, bon vespre. Quina és la darrera hora?
Bon vespre, sí. El vaixell acaba d'atracar ara mateix i es procedirà al desembarcament del passatge per grups de 5 persones, com es feia també a través de les llanxes, amb més d'una hora de retard, ja que a aquesta hora, a les 6 de la tarda, estava previst que el vol que els portarà cap a Països Baixos i cap a Austràlia, amb vols flatats pel govern de Holanda, sortís des de l'aeroport de Tenerife Sur Reina Sofía, per tant que el vaixell pogués abandonar les instal·lacions portuàries a les 7 de la tarda, hora canària, unes previsions que no es complirà l'Iran degut a aquestes inclemències meteorològiques que, tal com havia avisat ja el president canari Fernando Clavijo dissabte, quan es va generar la polèmica sobre les 36 hores de permanència del vaixell a l'illa, deia que dificultaria l'evacuació per culpa del fort vent.
Gràcies, Joan. En directe des del port de Tenerife, Sanitat ha confirmat el bon estat dels 14 espanyols aïllats asimptomàtics a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. Demà es preveu que es tinguin el resultat de les proves PCR.
La quarantena obligatòria començarà a comptar des del 6 de maig i es podria perllongar fins als 42 dies. Javier Padilla, secretari d'Estat de Sanitat, ha afirmat que si durant aquesta quarantena algun dels passatgers de l'Ondius dona positiu, se'l traslladarà a la unitat d'aïllament d'alt nivell on s'asseguraran que no pugui contagiar ningú.
Tras el análisis pormenorizado de todas las relaciones que había habido dentro del barco y entonces ya con posterioridad habría que extender esos 42 días. Iremos viendo poco a poco, semana a semana, sin cerrar ninguna puerta, pero tampoco dando por hecho que se van a hacer, digamos, flexibilizaciones en torno a poder hacerla en domicilio o eso por adelantado. Vamos a ser prudentes a ese respecto.
En la roda de premsa des del lloc de comandament de Tenerife, la ministra Mònica García ha explicat la capacitat de gestió i la coordinació del govern espanyol amb els altres països, així com el funcionament de les PCRs de l'antivirus.
Vuelvo a insistir, lo mejor de esto es la cooperación y la colaboración que estamos teniendo entre todas las instituciones y todos los gobiernos. Hablamos de 23 países que están involucrados y esta comunicación epidemiológica de cuál están siendo el desarrollo y la evaluación de todas y cada uno de los pasajeros. No solamente todos y cada uno de los pasajeros, sino que estamos monitorizando todos y cada uno de los contactos que, como bien saben, hubo en uno de los vuelos que partía de Johannesburgo a Países Bajos.
L'ONU ha donat suport total al govern espanyol per la gestió de la crisi sanitària, ho ha manifestat Antonio Guterres, secretari general de les Nacions Unides, en un missatge a les xarxes socials on ha destacat la feina feta en col·laboració amb l'Organització Mundial de la Salut.
Mentrestant, la gestió d'aquesta crisi continua enfrontant govern i oposició. Moncloa treu pit de com s'han fet les coses i demana a la dreta que no vulgui treure rèdit polític de la situació. També qualifica de ridícul el paper del president de les Canàries, Fernando Clavijo, Clavijo, qui aquest cap de setmana ha dit que hi havia risc que arribessin rates del creuer nedant fins a la costa, citant un informe presumptament elaborat per la intel·ligència artificial. Mentrestant, el Partit Popular s'ha mantingut en silenci tot el cap de setmana, però insisteix que el procés de repatriació ha estat un caos. Ha qualificat la ministra de Sanitat d'incapaç i ha acusat el govern de desinformació. El partit de Feijó ja ha demanat la compareixença de Mònica García al Congrés, ha registrat preguntes parlamentàries i presentarà també una proposició no de llei sobre la gestió de crisis sanitàries internacionals.
Tot això quan Balears reitera que el risc de contagi a l'arxipèlag per aquest antivirus és molt baix, així ho ha conclòs el Comitè de Malalties Infeccioses de Balears, reunit avui per fer seguiment de l'evolució d'aquesta malaltia. Els experts han explicat que l'antivirus és una patologia infecciosa transmissible d'animals a humans, coneguda des de fa dècades, la qual cosa permet, diuen, disposar d'eines de vigilància i resposta.
La consellera de Salut, Manuela García, ha transmès tranquil·litat i ha subratllat també que el virus no guarda relació amb l'aparició de nous patògens com la Covid.
Un virus que es conocido, es un virus que no es de nuestra flora habitual de Baleares. No hay nadie de Baleares inicialmente dentro del barco. Y por otro lado, las acciones que se están tomando en función de la Comisión de Salud Pública.
En la reunió han participat especialistes en epidemiologia, salut pública, microbiologia i personal assistencial hospitalari.
I no deixen de parlar de salut. I és que el Servei de Salut i el Col·legi Oficial d'Infermeres de les Illes interposaran un recurs contra la sentència del Tribunal Superior que obliga a cessar la coordinadora del Centre de Salut de Manacor pel fet de ser infermera i no metgessa.
Els dos organismes coincideixen en la necessitat de reconèixer el paper de les infermeres en la gestió sanitària, especialment en l'àmbit de l'atenció primària. A més, assenyalen que és necessari actualitzar el model actual per arribar a un lideratge que es basi en capacitats reals, experiències i resultats. Manuela García és la consellera de Salut.
Tenemos muy claro que la gestión depende de la capacidad, de la competencia, de la capacidad de liderazgo y no de una categoría profesional. Y estamos atados por leyes de carácter anacrónico que realmente no se han regulado desde hace mucho tiempo.
I encara en plana de tribunals, la filla de la dona assassinada pel seu exgendre assegura que la mare li va telefonar quan l'home l'estava agredint a la finca on vivien a la colònia de Sant Jordi. Ho ha explicat en la segona sessió del judici amb jurat popular que se celebra a l'Audiència Provincial a Palma contra l'home acusat de presumptament matar la qui era la seva sogra l'any 2024.
La fiscalia reclama 20 anys de presó a l'acusat pel delicte d'assassinat, mentre que l'acusació particular sol·licita per a l'home la pena de presó permanent revisable. La dona recorda que, quan va succeir l'assassinat, ella era a la cafeteria on feia feina i la mare li va telefonar. Tant ella com les persones que hi havia al seu voltant han detallat que l'exsogra de l'acusat llançava crits de pànic i dolor.
L'exparella de l'acusat ha explicat també durant el judici que va retirar dues denúncies de maltractament per por de represàlies.
Segons la Guàrdia Civil, han confirmat que l'home maltractava i insultava la seva exparella. A més, no va mostrar gens de preocupació per l'estat de salut de la seva exsogra. També han dit que, en el moment de la detenció, l'acusat duia els peus plens de sang, però pensen que no era sang seva, ja que no tenia cap ferida. Demà es farà la prova pericial i passat demà declararà l'acusat, que avui ha estat expulsat de la sala perquè ha interromput la vista oral al·legant que se sentia indefens.
I l'Ajuntament de Palma confirma que de les 200 persones que tenia censades a l'antiga presó, només n'hi queden la meitat, 101. El procediment de desallotjament d'aquestes persones i recuperar els terrenys municipals on es preveu construir-hi una rotonda continua. Cort ja els ha notificat en persona que aquesta setmana és la darrera per abandonar les instal·lacions municipals de manera voluntària. Si no ho fan, a final de mes s'iniciarà el procediment judicial.
Algunes de les 107 restants viuen a instal·lacions instal·lacions de l'IMAS a centres penitenciaris o a altres comunitats autònomes a altres, però els han perdut la pista i per això aquesta setmana hauran de publicar al Butlletí Oficial de l'Estat la notificació. Així s'haurà complit l'obligació de notificar el desallotjament a tothom del cens. El Bala de Palma, Jaime Martínez, descarta que es formi un altre assentament tan gran a ciutat on cerquin refugi les persones de l'antiga presó sense tenir una llar o un lloc on anar. Martínez també ha insistit en els riscos que hi ha a les instal·lacions.
Informes tècnics, sanitaris i de seguretat que acrediten un risc real i greu tant per les persones que resideixen en el recinte com per serveis d'emergència que han d'intervenir.
La gent que viu a l'antiga presó demana més temps i en aquest període poden tenir unes condicions mínimes.
Es ese, pero tenemos una oportunidad, reclamación, puedo dar un poco larga, 2 meses, 3 meses.
Una embarazada. No tenemos ni siquiera un sitio digno para vivir porque yo tengo que ir a buscar el agua, luz, pues sobrevivimos a base de baterías externas.
Ayuntamiento sabe para nosotros aquí, policía sabe aquí, pero ahora salir directamente... Això no realment.
El president de Metges del Món, Martín Marion, demana que s'instal·li al Manco aigua, llums i urinaris per millorar així la seva situació i reduir la perillositat.
La realidad es que estas personas no tienen una alternativa porque la alternativa sería vivir en la calle y a la intemperie. Hay una desproporción absoluta entre el número de personas que necesitan esos recursos y los recursos que ofrece el ayuntamiento, que ya de por sí están copados, están colapsados. Solo hace falta ir a Calardiaca o a Sa Placeta por la noche y ver las personas que se quedan fuera del recurso.
Una possibilitat, la d'instal·lar al Manco aigua, llums i urinaris, que descarta el Bala de Palma.
I un local comercial situat a la planta baixa d'un edifici cèntric de Eivissa serà desallotjat demà després de 5 anys funcionant com un alberg il·legal.
Es tracta d'un immoble situat al carrer d'Aragó 56 que va ser llogat el 2020 com a supermercat, però que ha funcionat com a residència il·legal per a una vintena de persones. Ha esdevingut un focus de baralles, inseguretat i situacions d'insalubritat que han patit els seus habitants i també la resta del veïnat. L'Ajuntament d'Eivissa va interposar fa un any una sanció de 100.000 euros a l'explotador d'aquest establiment reconvertit en pensió il·legal. Aquest dimarts s'executarà l'ordre judicial de desallotjament. Escoltam Fernanda Bonilla i Encarna Planells, comerciants de la zona.
Pues yo he escuchado que llevaba mucho tiempo gente viviendo allí, que hacían como que era un supermercado, pero realmente tenían varias camas y varios lugares así como de ocupa.
La justícia va molt a poc, això jo crec que tindrien que intentar també solucionar aquests problemes, per mort que l'única cosa que crea és que la gent tingui un mal viure pitjor.
I tant que un dels càmpings més emblemàtics d'Eivissa és el càmping d'Escanà, passarà a convertir-se en un hotel de 5 estrelles.
La zona turística d'Escanà a Santa Eulàlia ofereix més de 7.000 places hoteleres. La darrera dècada s'ha fet una inversió pública en infraestructures de més de 5 milions d'euros. És una de les zones d'Eivissa que viu la transició d'un turisme familiar cap a un turisme de luxe. De fet, el càmping Escanar ja és història. Passarà a convertir-se, com dèiem, en un hotel de 5 estrelles.
I quan passen 17 minuts de les 7 per la mare de política. El Consell d'Eivissa i els 5 ajuntaments de l'illa es coordinaran a l'hora de controlar la presència de caravanes en indrets no autoritzats per evitar que es traslladin d'un municipi a l'altre per evitar, Dani Manau, sancions.
S'unificaran criteris a l'hora d'emplenar les propostes de multa i també s'implementarà un sistema centralitzat per a evitar la picaresca. Vicent Marí és president del Consell d'Eivissa.
Si una actua un ajuntament, la caravana es mou, se'n va a un altre ajuntament i per evitar aquest frau que vagin rotant en funció de que hi ha més pressió a un municipi i menys a l'altre, hi haurà un sistema digital d'intercanvi d'informació, de manera que tots els ajuntaments coneguen quines són les caravanes que s'han mogut d'un domicili a l'altre.
A la reunió del Consell de Batles d'aquest dilluns, Vicent Marí ha avançat que la posada en marxa del pla pilot per al trasllat de residus de les Pitiuses a la planta de Sonreus és imminent. L'escoltem de nou.
Ja s'ha presentat l'oferta per part de Saute i ja estem en procés de formalitzar aquest contracte i estan parlant de dies o setmanes com a molt.
El pla pilot preveu traslladar unes 30.000 tones de residus durant un any, abans no s'estableixi el trasllat definitiu i regular. Serà per un import de 3 milions d'euros, ampliable fins a 10 milions.
I el Partit Popular garanteix que la nova llei de capitalitat de Palma assegurarà la reserva del 50% de l'habitatge de protecció oficial i de preu limitat en les noves promocions. Això després que Més per Mallorca ha denunciat avui que la nova norma afavoreix les pilotades urbanístiques en eliminar aquestes reserves que havia previst el govern. Marta Puyalto.
El portaveu ecosobiranista Lluís Apestegui ha denunciat que la llei que aquest dimarts s'admetrà a tràmit al Parlament afavoreix els promotors perquè elimina reserves obligatòries d'habitatge protegit en determinades zones quan així ho decideixi l'Ajuntament.
La presidenta del govern s'ha omplit la boca que és que construïm per la gent d'aquí i un bé negre. El que fan és legislar per ser propietaris d'aquí. Això és el que fan. Legislar perquè ser promotor se puguin forrar. I ara ja ho diuen descaradament. Escolta, és que jo, els APLs i els APOs, ja no els avui.
Acte seguit, el portaveu del PP, Sebastià Sagreres, ha assegurat que es corregirà la llei aprovada per l'Ajuntament de Palma i que ara ha de validar el Parlament.
Les reserves del 50% de vivendes a preu limitat o de vivendes de protecció oficial aniran a missa en aquest tràmit parlamentari i que acabaran sense que això sigui una excepció.
Els socialistes votaran a favor de l'admissió a tràmit de la norma, tot i que el diputat Marc Pons diu que s'ha de millorar.
No vol dir que tota la part urbanística no vagi lligada a esmenes per garantitzar, per suposat, el fet de mantenir tot l'habitatge protegit. Però estem davant d'una oportunitat que pot representar la millora desfinançament.
La nova llei de capitalitat doblarà el finançament del govern a l'Ajuntament de Palma i passarà de 30 a 60 milions d'euros anuals.
I d'altra banda, Vox ha exigit la suspensió cautelar del decret de regularització extraordinària de migrants.
La portaveu Manuela Cañadas ha recordat que el partit ha recorregut la mesura davant del Suprem, però que vol que el tribunal s'hi pronunciï abans en contra.
Mientras miles de residentes no pueden acceder a una vivienda y soportan listas de espera interminables en la sanidad pública, el gobierno de Sánchez dedica todos sus recursos a acelerar regularizaciones masivas.
7:21.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelu, óptico y audiólogo.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La plantilla del Servei d'Assistència a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma ha acumulat en un mes més de 1.800 hores extra, segons denuncia el comitè d'empresa, que alerta d'una situació de precarietat i sobrecàrrega laboral dins el servei gestionat per l'empresa Adelte.
Els representants dels treballadors asseguren que gran part de la plantilla té contractes al 50% de la jornada, de només 4 hores diàries, però rep contínuament telefonades i missatges per ampliar hores sovint amb molt poca antelació, fins i tot el mateix dia denuncien que molts empleats comencen a fer feina sense saber a quina hora acabaran la jornada i que hi ha casos de persones que han arribat a treballar fins a 17 hores en un sol dia. Jairo Aranda és el president del comitè d'empresa.
Y en este sistema de te quieres quedar, el año pasado hubo gente, hubo un trabajador, lo máximo que se hicieron, que fue un trabajador un día, 17 horas. Pero se llegaba a tu jornada de 13, de 12 horas. Con este sistema, ¿no? Y un descontrol. ¿Te quieres quedar? Sí. Y al final te llega a acabar el día, te ha hecho 12 horas.
El comitè també alerta que part dels treballadors formen part de programes d'integració laboral per a persones amb discapacitat o situacions de vulnerabilitat i considera especialment greu que aquest col·lectiu hagi de suportar una pressió constant per acceptar ampliacions de jornada, canvis d'horari i càrregues de feina elevades.
Són persones molt vulnerables. Con problemas psíquicos, físicos también, pero su primer trabajo, mucha falta de autoestima y se ven como que si se niegan a hacer esto, tienen miedo a que la empresa tome represalias contra ellos. Lo sabemos porque nos lo comentan.
A més, denuncien problemes de seguretat en alguns dels vehicles utilitzats a pista amb deficiències, com goteres, problemes de frenada o plataformes elevadores sense proteccions adequades.
I un centenar de places de formació professional del sector de la construcció s'han oferit enguany a Mallorca, Menorca i Eivissa, un sector que, juntament amb les administracions, demana de cada vegada una mà d'obra més qualificada i més jove i en què a poc hi ha més presència femenina.
La formació professional que imparteix la Fundació Laboral de la Construcció té diversos objectius, entre els quals combatre l'abandonament escolar i atreure els joves i també a les dones al món de la construcció. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Una manera que tenim de lluitar contra l'abandonament escolar, que recordem que és la xacra més gran que viu el nostre sistema educatiu i en concret les Illes Balears.
La construcció és un sector majoritàriament masculí, però que a poc va cridant l'atenció de les joves.
Pues siempre me ha gustado el tema de la arquitectura, l'antigua arquitectura y... Vi este FPI y me metí.
Toda mi familia está en el mundo de la construcción y como me llegó a gustar mucho y quiero hacer arquitectura.
Enguany s'han ocupat totes les places per aquesta formació professional, fins i tot amb llista d'espera.
I els metges comencen dilluns que ve una nova setmana de vaga per reclamar un estatut marc propi. Aquest matí ha començat la ronda d'assemblees informatives per animar els metges a secundar-la.
En els 22 dies que han sumat a les anteriors convocatòries s'han anul·lat 62.883 actuacions mèdiques. La consellera de Salut lamenta les conseqüències que té per als pacients i demana una solució al govern espanyol. Són el president de Cimeval, Miguel Lázaro, i la consellera de Salut, Manuela García.
Espero también no solamente el compromiso de los miles, los médicos del futuro, sino también servicios claves como han sido hasta ahora, por ejemplo, servicio de anestesia, servicio de quirúrgicos, que el impacto es muy importante.
Hay una falta de actuación por parte del gobierno de Sánchez que tiene que hacer echar al lado a la ministra o que la ministra dimita y, por otro lado, que tome las riendas y que de una vez por todas se siente a negociar con los médicos.
Si no s'arriba a un acord, abans estan previstes dues setmanes més de vaga, una la setmana que ve i una més el mes de juny. Nova convocatòria d'ajudes quota zero per als autònoms. Els treballadors que s'hagin donat d'alta durant els darrers 3 anys podran sol·licitar que els retornin la totalitat o una part de les quotes mensuals. El termini de sol·licitud ja està obert i acaba dia 10 de juny. El govern hi destinarà un total d'un milió, gairebé 600.000 euros i les adjudicacions per ordre d'arribada.
Les ajudes quota zero cobreixen la totalitat de la quota reduïda de 80 euros que ha pagat l'autònom durant el primer any. Segons ha explicat el conseller d'Empresa, Alejandro Saez de San Pedro, si es tracta del segon any, l'ajuda subvenciona el 100% de la quota mensual, sempre que els rendiments nets siguin inferiors al salari mínim interprofessional i del 50% si es tracta del tercer any.
Un autónomo que se haya dado de alto en mayo del año pasado, en mayo del 25, podrá solicitar la devolución de hasta un máximo de 960 euros. Si se ha dado de alta hace 2 años, 1.920 euros de devolución. Y si se dio de alta en mayo del año 23, de 3.220 euros.
El conseller també ha explicat que el retorn dels doblers el poden demanar els autònoms de la mar en el grup primer de cotització i els professionals que cotitzen en mutualitats alternatives.
La idea es que esos 3 años de singladura del autónomo podamos ayudarles para que pueda consolidar su actividad profesional.
Les ajudes es concediran per ordre d'entrada fins a esgotar el pressupost. L'any passat varen arribar a 1.100 treballadors.
I la tramuntana de final del mes de març tindrà conseqüències importants en el sector agrari de Menorca. Agrame avalua les pèrdues de les collites per demanar ajudes. El sector vinícola és un dels més afectats, Gel Camarasa.
El celler de Vinitort ha perdut el 90, el 85 i el 50% de 3 varietats de raïm per fer vi blanc. En total, una tercera part de tota la collita i una pèrdua econòmica per la finca de 200.000 euros. Els 9 dies seguits de tramuntana que va patir Menorca a finals de març van provocar que les vinyes d'algunes varietats de vi blanc s'assequessin en el moment més vulnerable del seu creixement. No és l'únic sector que es va veure afectat pel temporal. També l'oliva o alguns fruiters han patit pèrdues a causa del vent i la salinitat que transportava. Agrame està ara recollint firmes i informes per demanar al Consell de Menorca Menorca i el govern ajudes per a aquests sectors. Clara Salort és vicepresidenta segona de Grame.
Hi havia els primers brots, ja que eren de fora. Clar, eren brots molt petitonets, però com que són tan petits, per això mateix són molt sensibles a qualsevol canvi que hi pugui haver, i aquesta ventada amb aquesta salinitat tan forta pues els va cremar. No és un sector que tingui problemes de plagues, que tingui problemes de pèrdues de produccions habitualment, sinó que, de fet, la primera vegada en més de 20 anys que ens trobam amb un problema com aquest.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El creuer afectat per l'antivirus roman ha atracat al port de Granadilla, Tenerife, després que Capitania Marítima hagi recomanat aquesta maniobra pel fort vent. Segons ha informat la ministra de Sanitat, Mònica García, a través de les xarxes socials, el fort temporal que s'ha aixecat en les darreres hores podria haver compromès la seguretat dels darrers passatgers que quedaven dins el vaixell.
Això quan han conegut dos nous positius, una francesa que es troba en estrat greu i un estatunidenc que anaven amb l'ondius. Els 14 espanyols que viatjaven romanen en bon estat a l'espera de conèixer els resultats de les PCR. S'hauran de guardar una quarantena de 42 dies.
Balears reitera que el risc de contagi a l'arxipèlag és molt baix, així ho ha conclòs el Comitè de Malalties Infeccioses de Balears, reunit avui. Manuela García, la consellera de Salut.
El mensaje que hay que dar a los ciudadanos es absolutamente de tranquilidad. El riesgo de que aparezca algún caso aquí en Baleares es muy bajo.
I l'Ajuntament de Palma confirma que de les 200 persones que tenia censades a l'antiga presó, només n'hi queden la meitat, 101.
El procediment per desallotjar aquestes persones i recuperar els terrenys municipals on es preveu construir una rotonda continua. Cort ja els ha notificat en persona que aquesta setmana és la darrera per abandonar les instal·lacions municipals de manera voluntària. Si no ho fan, a final de mes s'iniciarà el procediment judicial.
La filla de la dona assassinada a la colònia de Sant Jordi l'any 2024 assegura que la mare li va telefonar quan el seu exgendre l'estava agredint a la finca on vivien.
Tant ella com les persones que hi havia al seu voltant tan detallat que l'exsogra de l'acusat llançava cris de pànic i dolor. Així ho han explicat en la segona sessió del judici en jurat que se celebra a l'Audiència Provincial.
I el president del Consell d'Eivissa, Vicent Maria, assegura que la posada en marxa del pla pilot per a traslladar els residus de l'hospital uses a la planta de Sant Reus és imminent.
Ja s'ha presentat l'oferta per part de Saute, ja estem en procés de formalitzar aquest contracte i estem parlant de dies o setmanes com a molt.
Així ho ha avançat en el Consell d'Alcaldes, que ha acordat coordinar la feina entre l'entitat insular i els 5 ajuntaments de l'illa per evitar les caravanes en indrets no autoritzats.
I el Firó de Solla acull prop de 8.000 persones en el seu dia gran.
Una celebració que ha arrencat a les 3:30 amb l'aranga del capità Angelat i que acabarà amb el cant de la Balanguera passades les 10 del vespre. Una celebració que commemora la victòria del poble davant els sarraïns el 1561.
Cada any és millor.
És una locura, és una locura tot.
T'esperam tot l'any aquest dia.
La veritat que amb molta il·lusió, perquè una tàctica sollerica i jo, que per exemple, president, que som cosidora fa 9 anys, pues, la veig amb molta il·lusió, amb molt sentiment. La veritat que és una cosa que ja naixem amb aquest sentiment. És una cosa molt grossa.
A la següent mitja hora de l'informatiu i tornarem en directe a Solla. Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
I Miqui, començant parlant del Mallorca, que comença avui una setmana clau per la permanència a la primera divisió.
Sí, el conjunt vermell afronta una setmana en dos partits i el dos com a visitant. El Mallorca visitarà dimecres el camp del Getafe i diumenge jugarà al Ciutat de València contra el Llevant. Després de l'empat a un d'ahir contra el Villarreal, l'equip mallorquí afrontarà aquest tram decisiu a dos punts del descens que ara marca l'Alavés. El tècnic mallorquinista Martín de Michelis deixa clar que el seu equip anirà a guanyar dimecres a Madrid.
Afirmo que l'equip compita com compitió hoy. Mi equipo va a ir a ganar a Getafe. Te lo puedo recontra asegurar. No nos vamos a ir a esconder. Vamos a ir a hacer un gran partido a Getafe y después del Getafe a Valencia. Dos partidos que, como le dije a los chicos, pónganse a disfrutar. Pónganse a disfrutar de que llegaron hasta a este momento y dependen de ustedes.
I el migcampista Manu Morlanes diu que el vestidor s'ha de centrar en treure una victòria al camp del Getafe i no mirar els partits entre els seus rivals directes.
Bueno, creo que todas las especulaciones que uno puede hacer o que uno había hecho hacía varias semanas se han ido por la borda viendo los resultados de los equipos, o sea que no es momento de hacer cuentas, sino de que ir partido a partido, viendo el calendario que tenemos por delante, y el primer partido es Getafe y vamos a ir a conseguir la victoria.
I el Getafe arriba a la cita de dimecres amb 45 punts i amb possibilitats de classificar-se per jugar competició europea la temporada que ve. José Bordalás és el tècnic del conjunt madrileny.
Hay equipos que están intentándolo con un potencial muy, muy superior al nuestro. Faltan 3 jornadas, faltan 9 puntos en juego. El equipo lo va a intentar como lo ha intentado a lo largo de toda la temporada. Nuestro objetivo es ahora afrontar el partido del próximo miércoles con el máximo interés e intentar sacarlo adelante y bueno, estar vivos hasta el final y dejar al equipo lo más arriba posible.
I la jornada del cap de setmana primera es tanca avui a les 9 del vespre amb el partit que disputaran el Rayo Vallecano i el Girona. El conjunt català, rival directe del Mallorca, té 38 punts, un menys que el conjunt vermell. Avui acaba la jornada del cap de setmana i demà ja comença la jornada número 36. A les 7, el Llevant visitarà el camp del Celta. A les 8, l'Elx jugarà al camp del Betis i a les 9 i mitja s'enfrontaran l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid. Per cert, ja saben l'horari de la darrera jornada del campionat de Lliga a primera divisió, una jornada que també serà unificada. El Mallorca-Oviedo jugarà dissabte, dia 23 de maig, a les 9 del vespre. I a aquesta hora el Barça celebra el títol de Lliga aconseguit ahir després de guanyar per 2-0 contra el Real Madrid i ho fa amb la tradicional rua pels carrers de Barcelona. És el segon títol de Lliga consecutiu que guanya el conjunt català. És el jugador del Barça, Lamine Yamal.
És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Sí, tenim que valorar cada títol, cada any que guanyem, perquè no és fàcil. Ja ho hem vist, hem passat anys molt dolents, però estem disfrutant molt.
I també en futbol, la U d'Eivissa ha tornat avui a la feina sense tenir firmada encara la permanència. Sessió de recuperació a Can Misses després de caure dissabte contra l'Hèrcules. L'Eivissa té al davant 2 darreres jornades en rivals complicats, Cartagena dissabte i el darrer partit de Lliga contra l'Europa. Tots dos es juguen la classificació per al play-off. L'Eivissa ha de guanyar aquest cap de setmana a Can Misses per assegurar-se un curs més a Primera Federació. I l'Illes Balears Palma Futsal ja ha tornat d'Itàlia després de caure ahir a la final de la Champions contra l'Sporting de Portugal. L'equip mallorquí va caure per 2-0 i no va poder seguir fent història guanyant la seva 4ª Champions consecutiva. La plantilla i el cos tècnic han aterrat avui migdia a Mallorca amb la medalla de subcampions. És el tècnic Antonio Vadillo.
Para hacernos una idea de la dificultad que tiene conseguir esta medalla es nadie ha jugado 4 finales de Champions seguida, solo el Palma Futsal en la historia de la Champions. Hay que darle valor a esta medalla. Con el tiempo nos vamos a dar más cuenta de todo esto. Son 11 o 12 finales lo que lleva este equipo en los últimos 4 o 5 años.
Ara el Palma haurà de guanyar la Lliga aquesta temporada si vol participar el curs que ve a la Champions per 5è any consecutiu. José Tirado és el president del club mallorquí.
Y como digo, felicitar a mis jugadores, cuerpo técnico, porque al final hemos dado todo lo que podíamos y tenemos que irnos contentos, aunque nos hubiera encantado ganar la 4ª, pero tampoco Tampoco era lógico ganar 4 Copas de Europa seguidas, pero evidentemente la seguiremos peleando la cuarta. No sé si era dentro de un año, o 3 o 5, pero volveremos.
L'equip mallorquí afronta aquesta setmana la darrera jornada de Lliga regular. El conjunt de Badillo rebrà dissabte la visita del Valdepeñas amb l'objectiu de treure els 3 punts i acabar a la tercera posició de la Lliga en vista al play-off pel títol. I acabam amb pàdel. Gemma Trià i Delfi Ibrea tornen del Paraguai amb les mans buides. La menorquina i l'argentina han caigut a la final del torneig d'Asunción per 4-6, 6-3 i 6-3 contra Bea González i Paula José María. Trià i la seva companya començaren bé, però les rivals imposaren el seu joc per capgirar el partit. Aquesta és l'onzena final consecutiva de Trià i Ibrea i la quarta de l'any en què cauen contra González i José María.
Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'Associació de Conductors d'Autocars Actua reclama mesures per la perillositat de les carreteres de la Serra de Tramuntana. Diuen que els milers de ciclistes que hi circulen cada dia fan que ja no puguin treballar amb un mínim de condicions de seguretat.
La policia local d'Escorca calcula que en un dia poden arribar a circular fins a 8.000 ciclistes per la carretera de Sa Calobre. És el que es troben diàriament els conductors d'autocars que circulen per la Serra de Tramuntana. Escoltam Jorge Pedraza, conductor.
Pero sobre el tema de los ciclistas, que te adelantan por el lado derecho, por donde les conviene a ellos. Hombre, lo suyo sería, ¿no?, regularlo un poco y tratar de hacer algo.
L'Associació de Conductors d'Autocars Actua i vol posar fre. Diuen que ja no poden treballar amb un mínim de condicions de seguretat i reclama mesures. Pep Moragues, nasal vocal.
Has d'adelantar qualque bicicleta, bé, qualcuna, de xorro, i te davallen per a tota pastilla. I no els veus, ells te veuen, però no s'aturen. I encara t'insulten, a molt.
L'Ajuntament d'Escorca ja n'ha implantat algunes a Sa Calobre. Només hi poden aparcar 30 busos i, a més, hi ha unes hores d'entrada i de sortida. Però el Val·la reconeix que no és suficient. Antoni Solivelles és el Val·la.
Les competències de circulació són de la Direcció General de Tràfic i, evidentment, dins aquestes carreteres, quan té un volum important de trànsit, crec que seria important que hi hagués un pas més de vigilància, sense cap dubte.
Pep Moragues respon a les peticions d'actuar que volen que també es posin horaris pel pas de les bicicletes.
O per ràdios, per autocars i per bicicletes separats, o té a la baixada el moment que els autocars surten. Que amb una hora i mitja tots estan de fora.
Actua ha enviat una carta a la Federació Empresarial Balear de Transports per reclamar solucions. La federació té junta dimecres i tractarà aquest tema.
I tensió a les portes de l'Ajuntament de Sant Lluís. Una trentena de veïns de la urbanització de Binissafua han protestat per mostrar el seu rebuig a l'antena de telefonia mòbil de 23 metres que fa poc s'hi ha instal·lat. Denuncien manca d'informació i en reclamen la retirada. El consistori diu que no hi pot fer res.
L'estructura es va muntar en pocs dies i ara els veïnats, que ja han recollit centenars de signatures, en demanen la retirada. L'Associació de Propietaris de la Zona assegura que ja ha presentat 2 denúncies formals i acusa el consistori d'haver-se desentès del conflicte. Per la seva banda, l'Ajuntament defensa que la instal·lació compta amb el vistiplau del govern de les Illes Balears en matèria de telecomunicacions i sosté que no té competències per intervenir. I Marga Mestrida és presidenta de Veïnats i Loles Tronques, Batlessa de Sant Lluís.
Òbviament estem en contra d'aquesta aberració. Primera i principal, per l'impacte estètic que té. Segona, que clar que tots volem millor cobertura en els nostres mòbils, però no a canvi a costa de so.
Abans, si no es poden posar d'acord totes aquestes empreses que volen tenir
l'exclusiva, que ho posin tot en una i m'ho posin allà dalt.
A nivell visual és un atemptat, val? És, no és gens encertada. Però a nivell legal, com a ajuntament, no podem fer res.
I la cavitat descoberta durant les obres de la carretera general de Menorca davant del jaciment de Rafal Rubí resulta ser un hipogeu de l'edat de bronze, un descobriment de gran valor patrimonial que ara s'investigarà en detall.
El Consell autoritzarà una intervenció arqueològica per conèixer de primera mà l'abast de la descoberta. Recorda'm que en les primeres visites s'hi van localitzar restes humanes. Sentim el conseller de Cultura i Patrimoni, Joan Pons Torres.
És un descobriment molt rellevant perquè hi ha molt poques coves funeràries excavades a Menorca. I, per tant, des del primer moment, des del Consell Insular, han considerat necessari excavar i documentar exhaustivament la totalitat de la cova.
La descoberta, però, no tindrà cap afectació en el traçat de les obres que s'estan executant. El Consell, a més, assegura que una vegada finalitzi la reforma del tram entre l'O i Mo, i si hagi fet la pertinent excavació arqueològica, la intenció és que la cova sigui visible per al públic.
Un quart d'hora per arribar a les 8, el govern de l'Estat ha argumentat davant el Tribunal Suprem que suspendre de manera cautelar la regularització extraordinària de migrants afectaria directament el dret de les persones estrangeres interessades i, per tant, diu, l'interès general.
Ho al·lega a través d'un escrit de l'Advocacia de l'Estat en representació del Ministeri de la Presidenta de Justícia i Relacions amb les Corts. Els serveis jurídics de l'Estat responen així a la petició d'Azteoir al Suprem perquè suspengui cautelar alarment la iniciativa aprovada per l'executiu de Pedro Sánchez l'abril passat. L'advocacia argumenta que la justificació de l'organització d'ultradreta es construeix exclusivament sobre l'enumeració de fins estatutaris de caràcter ampli i genèric i com a consideracions estrictes sobre l'impacte de la norma en la política migratòria.
I el govern espanyol fa un balanç positiu fins ara del procés de regularització de migrants iniciat dia 16 d'abril. Des d'aquesta data, recordem, el nombre de sol·licituds ha estat de prop de 6.500 a les Illes.
El secretari general de la delegació, Rubén Castro, diu que el procés fins ara ha transcorregut en normalitat després de les cues dels primers dies en oficines municipals per intentar aconseguir la documentació necessària, en particular l'informe de vulnerabilitat. Ha augmentat el nombre d'entitats acreditades per estrangeria que ja poden expedir aquests certificats.
Estamos enormemente agradecidos a el hecho de no ponerse de perfil y apostar por trabajar en este proceso de regularización. Tenemos ya inscritas 5 entidades del tercer sector en el registro de entidades colaboradoras de extranjería, además de las 2 organizaciones sindicales.
Una de les entitats que ajuda els migrants a tramitar les peticions per regularitzar la seva situació administrativa és Montición Solidària. En concret, la seva clínica jurídica, un projecte que ja fa un any que acosta la justícia a les persones sense recursos. Ara s'han volcat en l'elaboració de certificats de vulnerabilitat.
Els voluntaris són juristes amb una trajectòria reconeguda juntament amb joves estudiants de dret de la UIB. A molts els ajuda a trobar un sentit a la seva professió, explica el coordinador del servei i gratuït, l'advocat Sebastià Arbós.
Una missió de la nostra feina de dret, que és ajudar-los i donar-los un recolzament jurídic que pels seus mitjans econòmics no podrien. És a dir, mos dona doble satisfacció, tant per fundació com a professional del dret, veure que estudiar dret val la pena perquè no, i pot servir i ajudar en el teu pròxim.
D'aquesta manera, les ONG acreditades per estrangeria han estat crucials, així com ha avançat el procés per donar una mà a l'administració. I sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha qualificat d'inacceptable la resposta que li ha donat Iran a la seva darrera proposta. Assegura que té un pla i que aconseguirà la victòria total.
El mateix Trump diu que l'alto el foc és increïblement dèbil.
It's unbelievably weak. I would call it the weakest.
Fins i tot diu que després de veure el FEMS que li han enviat no ho ha acabat de llegir, no pensa perdre més el temps amb la lectura. És un alto el foc molt dèbil, insisteix, que fins i tot el situa a cures intensives.
Els ministres d'exteriors del 27 països que conformen la Unió Europea han acordat imposar sancions contra colons israelians per la violència exercida des dels seus assentaments a Cisjordània.
El ministre d'Exteriors a Espanya, José Manuel Álvarez, ha assegurat que d'aquest acord en depenia la credibilitat d'Europa.
No vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada. La mejor forma de constatarlo no es que se pueda votar. En cualquier caso, está en juego la credibilidad de la Unión Europea en el momento en el que nos enfrentamos a la mayor crisis mundial de este siglo.
El judici del cas Kitchen ha encarat avui la sisena setmana amb la declaració del darrers testimonis. A partir de dijous començarà la fase documental i es reproduiran els àudios del comissari Villarejo, unes proves claus que sostenen les acusacions.
Avui un inspector en cap de la Policia Nacional, ja jubilat, ha negat que s'obligués als investigadors a eliminar el nom de l'expresident del govern d'Espanya, Mariano Rajoy, dels informes de l'AUDEF.
I en el cas Mascaretes, el Tribunal Suprem ha rebutjat atorgar la llibertat provisional a Koldo García, sol·licitada per la seva defensa al final de judici.
Argumenta que persisteix el risc de fuga a la interlocutòria. El tribunal especifica que ara mateix es troba a l'inici d'una deliberació complexa que exigeix un examen detallat de la causa.
I 2 anys i 10 mesos de presó per als pares que van tancar els seus 3 fills durant 4 anys a la casa dels horrors d'Oviedo.
La sentència condemna el matrimoni a 2 anys i 4 mesos de presó per un delicte de violència psíquica habitual en l'àmbit familiar i a 6 mesos de presó més per un delicte d'abandó de família. Els absol del delicte de detenció il·legal, del qual també estaven acusats.
I vos explicàvem en començar aquest informatiu la darrera hora és que el vaixell, el creuer afectat per l'antivirus ha hagut de tornar a atracar al port de Tenerife per mort de fort vents per seguretat del passatge, un passatge que ja està desembarcant i que serà traslladat als passatgers cap a l'aeroport per ser repatriats cap als seus països corresponents. 10 minuts per arribar a les 8, anem cap a Solla. I és que Solla, en aquest dia 11 de maig, viu una de les festes més esperades. És el Firó, que plega més de 8.000 persones per commemorar les batalles entre moros i cristians de l'any 1561. Els corsaris ja són a la vall, ja han entrat, i allà ha acabat la tercera batalla. Clàudia Malià, on et trobes en aquests moments?
Bon vespre, som a Font d'en Verona, on fa tot just uns minuts ha acabat aquesta tercera batalla entre moros i cristians. A aquesta hora baixa, els sarraïns han desembarcat al port de Sóller i els sollerics i solleriques continuen plantant-los cara a l'espera de la batalla final. S'han viscut moments de molta eufòria, perquè per molts aquesta festa és el moment més esperat de l'any.
Cada any és millor.
És una locura, és una locura tot.
T'esperant tot l'any aquest dia.
És la veritat que molta il·lusió, perquè una tàctica sollerica i jo, que per exemple, precisament, que som cosidores fa 9 anys, doncs l'ha vist com molta il·lusió, molt de sentiment. La veritat que és una cosa que ja naixem amb aquest sentiment. És una cosa molt grossa.
Tot el poble s'ha vestit per l'ocasió, per recrear uns fets que van passar ara fa 465 anys.
Anant vestides de les palledes de la feina.
Sí, mai millor, i sempre moros i sempre amunt.
I no només han recreat la vestimenta dels pagesos o dels sarraïns, sinó que també hem vist molts balcons engalonats i també petards que animen la festa. I tampoc han faltat els càntics.
Sant Sollerí!
Visca Solla!
Sant Sollerí! I mentre l'en Simón ja seguiré Sant Sollerí!
Fira,
i visca el
Firó! Firó!
El bon temps ha acompanyat aquest Firó, que continuarà ara amb el saqueig per les cases del poble i la batalla final a la plaça de la Constitució.
Gràcies, Clàudia Mallí, en directe des de Sóller, que avui viu aquesta gran festa, aquest dia gran, que acabarà a les 10 amb el cant de la Balanguera. Ha arrencat a les 3 i mitja de l'hora baixa amb l'arenga del capità Angelats, encoratjant a tots els cristians en aquesta batalla que s'està produint en aquests moments. Els darrers minuts per l'informatiu Més Cultura. El Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca arriba a la seva 28a edició des d'avui i fins dia 17 de maig, consolidat com una de les cites culturals més destacades de les illes. Durant una setmana, Mallorca s'omplirà d'espectacles de titelles, teatre d'objectes i arts de carrer, amb propostes per tots els públics i en la participació de companyies locals, estatals, també internacionals.
Enguany, el programa inclou de 8 espectacles i dues instal·lacions interactives amb un total de 58 funcions repartides entre Palma, diversos municipis de Mallorca i també una actuació a Menorca. Hi participen 20 companyies, 5 d'internacionals, procedents de països com França, Portugal o el Regne Unit. Tot això en una aposta clara per la diversitat i la qualitat artística, ho explica l'organitzadora Anna Jiménez.
Enguany tindrem un ventall molt divers de manipulacions, des de teatre d'objectes, teatre de figura, targetes de dit, de guà, de fil xeques, de fil tradicional, d'ombres, des de propostes familiars pensades per a nenes i nens a partir de 2 anys, fins a propostes per a un públic jove i adult.
El festival no només ofereix espectacles, sinó també activitats paral·leles com les jornades professionals que arriben a la seva 10a edició i un taller de formació centrat en el teatre de llums i ombres. A més, també es manté l'aposta social amb funcions adreçades a col·lectius vulnerables i activitats accessibles, com són els espectacles interpretats en llengua de signes.
Dins del marc del festival desenvolupem el projecte Teresetes Socials i es tracta d'un projecte que és dur les teresetes a centres de discapacitat, a la presó de dones. També estem col·laborant amb el projecte Propa Cultura, que és una iniciativa que facilita l'accés a esdeveniments culturals. I enguany implementarem una nova acció, que és la incorporació d'una intèrpret de llengua de signes.
La inauguració oficial tindrà lloc dijous al Teatre Principal de Palma amb l'obra Viva, una proposta que combina memòria històrica i reflexió social.
I no està cap sorpresa, és una de les sèries més reconegudes del darrer temps, però a nit passada, Adolescència ha tornat a fer història en 4 BAFTAs, 4 premis de l'Acadèmia Britànica de Televisió, incloent-hi el guardó a millor minissèrie dramàtica i reconeixements per als seus actors protagonistes.
Parlam del gran Stephen Graham i del jove Owen Cooper, pare i fill d'aquesta història que explora a través del cas d'un nen de 13 anys acusat de l'assassinat d'una companya d'escola, com Internet impulsa la violència, l'assetjament escolar o la misogínia. La sèrie ha estat la triomfadora, però podrien dir que també ho han estat els Beatles. En els seus discursos d'agraïment, tot dos feien referència als 4 de Liverpool. Owen Cooper feia referència a John Lennon i deixava ben clar que per ell només es necessiten 3 coses per triomfar a la vida: una obsessió, un somni i els Beatles.
In my eyes, I think you only need 3 things to succeed in life. You need 1, an obsession; 2, a dream; and 3, the Beatles. So thank you so much for that.
Cooper, ara amb 16 anys, és una de les grans promeses del panorama actual. El BAFTA se suma al Globus d'Or, a un Emmy i a un Actor Award. El gran Stephen Graham ha aconseguit el seu primer BAFTA després d'haver-hi estat nominat fins a 8 vegades. Amb el premi a les mans, Graham ha reclamat La importància d'explicar històries humanes a través de la televisió i ha fet referència també a una de les cançons més mítiques dels Beatles, aquest Sgt. Pepper's i el seu Tot el que necessitem és amor.
Thank you very much. Good night, God bless. And the kids already said it, but in the words of the Beatles, all we need is love.
Tot el que necessitem és amor i una bona sèrie, com és el cas d'Adolescents, amb 142 milions de reproduccions. Ha estat la segona producció més vista de la plataforma, només superada per la primera temporada de Wednesday. A banda d'aquesta producció, els BAFTA també han reconegut Studio, la comèdia d'Apple TV, com la millor sèrie internacional.
I encetam l'agenda cultural per aquesta setmana.
Totes les cançons del Gavaldà parlen de tu. Els quatre cantons del meu sofà t'hi trobo a tu, perquè no et puc tenir...
I començam directament per dijous, són aquest que sentiu, Balena, arriben juntament en Nofre Morell a Palma.
Serà a l'Intergalàctic Bar a partir de les 9 de la nit. Presenten el seu disc anomenat Manual de Supervivència, i del qual en formen part totes les cançons. Encara dijous també tenim a Eider i Vic a Port d'Alcúdia, Segavina Beach Club, a partir de les 6 de l'hora baixa. Una hora més tard, a Lloret de Vista Alegre, Arno Haas Quartet a Son Bauló i també Los Peligrosos Gentlemen al Blue Jazz Club de Palma, que es troba a l'Hotel Saratoga. Això ja a les 10 de la nit, dèiem, tot això dijous.
Quan arriba la foscor, deu ser que no suporto el canvi d'hora a la tardor. Deu ser que des d'ahir...
Segons per arribar a les 8.
Deu ser que tinc contracte permanent a dins del pub. Digues com estàs, on vius, què fas, què més de tu. Ja sé que no ho sembla, però en el fons no estic perdut. Ni t'imagino que...
Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns 11 de maig, que seguim ben pendents a Tenerife, on ara mateix estan desembarcant els darrers passatgers del creuer afectat per l'antivirus. Finalment trepitjaran sol canari després que el canvi de les condicions meteorològiques i l'entrada del fort vent en el port de Granadilla a Tenerife hagi obligat Maria Eugènia Kegles a amarrar el creuer Ondius.
Aquests 28 passatgers són 4 australians, un britànic, un neo holandès i part de la tripulació, que seran traslladats a l'aeroport en autobusos de la UME per aprendre el seu vol a Països Baixos. Això quan, després del positiu d'una dona francesa, s'ha fet públic que es troba greu.
De fet, han conegut aquest positiu de la dona francesa i també d'un estatunidenc. Tot això quan Balears insisteix que el risc de contagi a l'arxipèlag és molt baix, així ho ha conclòs el Comitè de Malalties Infeccioses a Balears, reunit avui per fer seguir de l'evolució d'aquesta malaltia. La consellera de Salut és Manuela García.
Un virus que es conocido, es un virus que no es de nuestra flora habitual de Baleares. No hay nadie de Baleares inicialmente dentro del barco. Y por otro lado, las acciones que se están tomando en función de la Comisión de Salud Pública.
I tot això quan el Servei de Salut i el Col·legi Oficial d'Infermeres de les Illes han interposat o han anunciat que interposaran un recurs contra la sentència del Tribunal Superior que obliga a cessar la coordinadora del Centre de Salut de Manacor pel fet de ser infermera i no metgessa.
Els dos organismes coincideixen en la necessitat de reconèixer el paper de les infermeres en la gestió sanitària, especialment en l'àmbit de l'atenció primària. A més, assenyalen que és necessari actualitzar el model actual per arribar a un lideratge que es basi en capacitat capacitats reals, experiències i resultats.
I la filla de la dona assassinada a la colònia de Sant Jordi l'any 2024 assegura que la mare li va telefonar quan el seu exgendre l'estava agredint a la finca on vivien.
Tant ella com les persones que hi havia al seu voltant han detallat que l'exsogre de l'acusat llançava crits de pànic i dolor. Així ho han explicat en la segona sessió del judici amb jurat que se celebra a l'audiència provincial. L'exparella de l'acusat ha explicat també que va retenir dues denúncies de maltractament per por a represàlies.
Demà es farà la prova pericial i passat demà declararà l'acusat que avui ha estat expulsat de la sala perquè ha interromput la vista oral al·legant que se sentia indefens. I a Eivissa, un local comercial situat a la planta baixa d'un edifici cèntric de Vila, serà desallotjat demà després de 5 anys funcionant com a alberg il·legal.
Es tracta d'un immoble situat al carrer Aragó 56 que va ser llogat el 2020 com a supermercat però que ha funcionat com a residència il·legal per una vintena de persones. Ha esdevingut un focus de baralles, inseguretat i situacions d'insalubritat que han patit els seus habitants i també la resta de veïnat. L'Ajuntament d'Eivissa va interposar fa un any una sanció de 100.000 euros a l'explotador d'aquest establiment reconvertit en pensió il·legal.
I el Firó de Solla acull 8.000 persones en el seu dia gran. Allà s'hi troba Clàudia Mallià. Clàudia, bon vespre. Les tropes sarraïnes ja són a la plaça del poble?
Bon vespre, no encara. Ara mateix les tropes recorren els carrers de Solla en direcció a la plaça de la Constitució. Moros i cristians s'han batut entre pólvora i càntics en tres batalles i ara ja agafen forces per la batalla final. Encara queda molta festa per endavant, però també moltes ganes.
Moltíssimes, de veure com arriba.